Futbol a Ràdio Vila-real. Divendres, a partir de les 8:30 de la vesprada, Villarreal-Betis. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Auto Vila-real, Agroquímics Burriana, Alobagui, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Vilma de Largo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canos Impresors, Xabrera Agroquímics, Clínica Dental López Díaz, Construcciones Flamel, Cristalería Broc, Dasuel Auto, De Fusefin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Hotel Cerco, Hotel Plana Park, Kaki Moda Joven, Joyería Lola Álvaro, London Bridge, Marzá, Mayen, McDonald's, Óptica Vila-real, Pardo Seguros, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libras, Serteca, Season Red, Talleres Agripesa, Tennis Trainer, Tecno Vila-real y Tot Descans. Ràdio Vila-real, amb el Vila-real Club de Futbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Vinga, anem allà, que són les 2. Les 2 i 4 minuts exactament, així al 92.2 de la freqüència modulada. Encetem edició esportiva per a intentar portar-vos i contar-vos tot el que li passa o les coses que li passen al Vila-real Club de Futbol. Immersos en la jornada futbolística que acaba avui, per cert, en una jornada en la que venim d'una derrota davant del Futbol Club Barcelona que fa que el Vila-real Club de Futbol perga posicions en la taula classificatòria i tinga l'obligació de guanyar a casa el proper partit, que no és un altre que el de demà divendres a les 9, davant del Real Betis. Esta vesprada entrena el Vila-real Club de Futbol i parla el tècnic Javi Calleja, sense quasi temps de continuïtat i sense quasi descans. Veurem què és el que diu el tècnic, quina és l'aposta que realitza el Vila-real Club de Futbol per enfrontar-se al Real Betis Balompié, equip en el que tenim ara mateix una igualtat extrema. Els mateixos punts, les mateixes victòries, els mateixos empats, les mateixes derrotes, el que no sé si en el tema dels gols crec que nosaltres ahir estem millors, o almenys estem un punt per damunt de l'equip andalús. El Betis, que des que va canviar a Setién, viu ahí una història estranya que no arriba a arrencar i a funcionar com deu o com toca. I dels nostres, pues, poques novetats. No tenim notícies de tindre gent lesionada, no tenim notícies de que pugui haver o no una variació important en l'11, no sabem si Calleja sí farà les rotacions que no va fer en Camp Barça davant del Betis. Són tot qüestions que esta vesprada esperem poder traslladar-li i a veure si traiem algo en concret. Per una idea d'inici, pareix que anem a mantindre una continuïtat respecte a lo que hem jugat últimament. I sí, algun canvi, alguna variació, com la tornada de Moi Gómez al titular, la possible tornada de Gerard Moreno dalt com a referent, i que puga cobrir ixa part d'esquerra o Ecambi, o Chuguece, o Javier Ontiveros. Però, com vos dia, sessions a porta tancada, sessions de recuperació i descàrrega, més que sessions intenses per a preparar un partit que vindrà en no res, en dos ratos, en 70 hores mal contades per al Vila-real Club de Futbol. Així que anem a analitzar el que és el Betis i com arriba així. Anem a intentar buscar com estan les coses a hores d'ara per al Vila-real Club de Futbol. Tenim consulta en el doctor Alegre. Vull també preguntar-li als xavals de les bicicletes que se'n van vindre de Madrid com va anar l'odissea i com va anar l'aventura. Si van arribar bé, si es va costar molt o si van patir més del compte o de lo que esperaven. Tot això a partir d'ara i fins les 3 de la vesprada. Com sempre, ja sabeu, esta és la vostra casa i així estem per a contar-vos, si és possible, tot allò que és novetat, tot allò que és notícia, tot allò que li passa al Vila-real Club de Futbol. Una cosa està clara. Arribem a un moment en el que necessitem guanyar a casa. I això és la clau. Si guanyes a casa i si guanyem al Betis, esta jornada de triple intersemanal ens haurà anat perfecta. Si no guanyem al Betis, tornarem a la casella d'eixida una volta més després de les dues victòries consecutives que havíem aconseguit davant del Leganés i Valladolid. Per cert, Eric, quan fa que el Vila-real Club de Futbol no guanya dos partits seguits a casa? Tu te'n recordes? Ho saps? No.
La última vegada que no guanya dos partits seguits a casa? Uf, crec que va ser en maig de l'any passat, no? Quan van guanyar tres partits seguits, dos van ser a casa.
Rubio, tu què dius? Quan fa que el Vila-real no guanya dos partits seguits a casa?
Jo crec que des de 2017.
des de 2017. L'any passat complet mos van fumar en blanc, ja vos aviso.
Uf.
L'any passat el Villarreal no va ser capaç de guanyar dos partits seguits, vol dir jornada 13, jornada 15, jornada 1, jornada 3. En tot l'any passat no vam ser capaços de guanyar dos partits segons a casa. Ja toca. Lo d'ahir primer, ja que estem immersos en una jornada futbolística, hi ha que saber què és el que va passar. Què va passar ahir?
Van haver quatre partits de Lliga. El Mallorca va perdre 0-2 a casa contra l'Atleti de Madrid. El Leganés i l'Atlètic van empatar a 1. El València, que va empatar a 3 a casa contra el Getafe. I el Madrid, que va guanyar 2-0 a casa contra l'Osasuna.
Lo del VAR és una autèntica locura. Heu vist el penal de Cucurella?
Claríssim.
Dieu que és penal?
Jo crec que se deu de pitar.
I per què no piten? Com vos deia, anirem a Sevilla a parlar del Betis. Un Betis que no ha començat bé. Eric, està com vosaltres, però... perquè va guanyar l'altre dia a Levante, un partit que va remuntar i anava perdent, eh?
Efectivament, porta 6 partits de Lliga, 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Hi ha que dir que les 2 victòries van arribar a casa, la primera contra el Leganés i la segona ahir contra el Llevant, un partit en el que va aconseguir esa victòria remuntant a casa, però hi ha que dir que fora de casa és un equip al que li està costant un poquet arrancar.
És curiós perquè a casa està costant, i han fet un... Bueno, Eric ha mirat ahir els números de com portem les coses a casa i fora. Ara mateix esta lliga, jugar en casa és un suplici, eh? Està amb un toc complicat guanyar els partits de local, eh?
Sí, sí, al final portem de lliga 57 partits perquè encara queda avui per finalitzar la sisena jornada, però n'hi ha que dir que d'aquests 57 partits només han hagut 22 victòries locals, és a dir, que són molt poquetes, un 39%.
No arriba ni a la meitat.
No, i dir que només n'hi ha dos equips que han aconseguit 3 victòries de locals, que són l'Atleti de Bilbao i el Barça.
Difícil guanyar a casa. Ara parlem de tot això. Rubio, ahir va jugar el B davant del Dinamo de Zagreb, primer partit de la International League esta de joves, sub-23. Van perdre?
Sí, 2-1. En Aldershot se va disputar en Anglaterra. El B no va poder guanyar aquest partit.
Mala suerte, dos derrotes seguides del B, eh? Mira que havia començat bé, però bueno, esta no compta. Esta és, jo diria, canvis, alternàncies, gent diferent. No era lo mismo. Vinga, pues anem a ello. Són les 2:11. Com sempre, gràcies per estar ahí. Ah, per cert, els que aneu d'hivernes al futbol, ahir van eixir els horaris, triplex d'horaris, ara parlem d'això, però en tots els horaris que tenim a hores d'ara marcats, tenim, hem jugat fins ara, 2 divendres, 2 dissabtes i 2 diumenges.
N'hi ha gent que diu que quan en tot allò de les promeses de Tebas, que va dir que només se jugarien 2 partits en dilluns...
I
en
a casa.
I en divendres, que no, se suposa que ja no s'ha complit.
Va dir dilluns, no, amb tu només hem jugat un divendres a casa.
No, contra el Betis i contra l'Alavés ja són dos.
Dos, però va dir que era los lunes, eh?
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¡Uy! ¡Vamos Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, en Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Construcciones Flamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Flamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Flamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Bueno, anem a ello. Ja m'has deixat la mosca darrere l'orella en el tema este. Primer, els horaris que han sigut nous de nuevo cuño. Eric, ahir, cosa rara, ¿eh? Cosa rara, 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 que el Tito Tebas soltara tres horaris del tiró, però bueno, així no va ser. Se li va ocurrir, segur que estava inspirat i va dir, a veure's tu, vaig a fer així horaris pa que estigueu avorrits i no cansavos. Ahir anuncien jornada 10, 11 i 12.
Ir tres horaris, la jornada 10 jugarem divendres 25 d'octubre a casa a les 9 contra l'Alavés. Després la jornada 11, que jugarem dijous 31 d'octubre, serà jornada intersemanal, a les 7 a Ipurua contra l'Eibar. I la jornada 12, que jugarem diumenge 3 de novembre a casa contra l'Atlètic Club a les 2 de la vesprada.
Rubio, a veure, fins ara, què és el que hem jugat, què és el que no hem jugat, com està el tema?
Jornada 1 contra el Granada, dissabte a les 9. Jornada 2 contra el Llevant, divendres a les 10. Jornada 3 contra el Madrid, diumenge a les 9. Jornada 4 contra el Leganés, dissabte a les 4. Jornada 5 contra el Valladolid, dissabte a la 1. Jornada 6 contra el Barça, dimarts a les 9. Jornada 7 contra el Betis, divendres a les 9. Jornada 8 contra Osasuna, dissabte a les 9. Jornada 9 contra l'Espanyol, diumenge a les 4. Jornada 10 contra l'Alavés, divendres a les 9. Jornada 11 contra l'Eibar, dijous a les 7. I jornada 12 contra l'Atleti de Bilbao, diumenge a les 2.
Vale. Fins ara hem jugat 6 partits. 2 en divendres, 2 en dissabte, 2 en diumenge. Però hem jugat un en divendres en el camp del Llevant i un en divendres així.
Així.
Contra el
Betis, serà.
Este, que no l'hem jugat.
Sí.
Vale. En els horaris que mos han donat de nous, n'hi ha que sumar-li. Havies dit el partit contra l'Alavés.
Contra l'Alavés, també divendres. Serà divendres. Així en casa, també a les 9.
Ja són dos.
Dos.
Se suposa que en les promeses estes de Tebas, de promeses electorals, va dir que més de dos ja no se jugarien.
O siga, que...
Clar, és que segons això ja no anem a tornar a jugar en divendres en tota la temporada. Si complís la seva paraula, en divendres ja no tornem a jugar en tota la temporada.
Sí, és cert, que el partidazo va dir que només es jugarien dilluns i divendres, mira, sí, dos partits a casa.
Mira, partidazo COPE, 27 de juliol, parla teva, le entrevisten, parla dels partits del divendres.
Los contratos, porque son de las cosas, nosotros cumplimos lo que firmamos y como son los concursos. Claro, el partido en abierto no podía llevar equipos de europeos, ni el Valencia tampoco. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos equipos, sobre todo importantes, Betis, Atlético de Bilbao, de la sociedad, jugasen muchos lunes en casa, ¿no? Y
sí, eso lo temería, por ejemplo, la gente del Betis este año, que no está en Europa y dice, a ver si va a jugar todos los lunes o todos los viernes.
Eso no va a pasar.
O sea, lunes 2 y viernes, por ejemplo.
Lo mismo, dos como mucho.
O sea, dos viernes y dos lunes. Como mucho, ¿en casa estamos hablando o fuera de...?
Sí, en casa. Como mucho, dos.
Como mucho, dos el viernes y dos el lunes.
Bueno, pues eso era Tebas del 27 de juliol. Com a molt, un equip va jugar en casa. Dos divendres, dos dilluns. Nosaltres, a hores d'ara, no hem jugat cap divendres en casa, no?
De moment no, en casa vale. No, però ja tenim programes dos
horaris.
Betis i Alavés.
El de demà.
I el de l'Alavés.
Però el de l'Alavés és jornada...
10.
En casa.
Sí.
Bueno, pues...
També n'hi ha que dir que aquestes promeses van ser abans del juí. O sigui que... Encara no s'havia decidit si n'hi havia futbol dilluns o el dilluns i el divendres.
Igual, encara que n'hi hagi futbol dilluns o divendres, que seguís havent futbol dilluns i divendres, ara dilluns no n'hi ha, no? Ara n'hi ha divendres.
Ara dilluns no n'hi ha, només divendres.
Claro, igual ara diu, no, però com hem fumat los lunes, són quatre viernes.
Que imagine que això és el que passarà.
Que és el que dirà, claro, dirà. Mm. No, però això jo pensava dos i dos, però van a ser quatre. Bueno, està divertit. Home, tenim horaris de tots els colors, claro. Fins ara hem jugat... Està prou repartit, no?
Sí, al final de moment està prou repartit, però
són dos i dos.
Pareix que començava a Soàficas en un camí de que sempre anàvem a jugar en divendres o en horaris de dinar, pràcticament, perquè la una i les dos ja també és un horari que comença a repetir-se.
Bueno, però acaba de començar. Veurem si després allà de la temporada mos toquen els horaris bons i li canvien a un altre. A millor en la roda mentre primers als horaris tropa, no? O què?
També pot ser, jo crec que també tindrem partits dissabte i diumenge per l'Espra, que encara no hem tingut molts.
Home, el Madrid va ser diumenge a les 9, no?
Sí,
sí, i això va ser prou bé.
El Barça ha sigut entre setmana, i l'altre horari bo, quin ha sigut?
El del Granada, que també era a les 9, però perquè era estiu i ahir encara la Lliga perdonava els horaris de migdia.
Vale, des que ha començat els horaris de migdia hem jugat a les 12, a la 1.
A la 1.
Ara jugarem a les 2.
Contra el Barça, perquè era per la nit, però contra el... Contra el Bilbao també està programada a les 2 del migdia.
Bueno, el lío dels horaris. Va dir Tebas que solo jugaríamos dos viernes y dos lunes, però claro, com ara no hi lunes, pues veurem què és el que passa. El Villarreal com a tal, el dia a dia, la faceta esportiva. L'equip torna a entrenar esta vesprada, ahir va fer una sessió de descàrrega i recuperació. I a partir d'ahir, bueno, pues anem a veure què és el que fa Calleja. La idea passa perquè alguns equips han fet rotacions, eh? El Osasuna, per exemple, ha anat a Madrid i ha dit quan no vaig a guanyar a Madrid, que jo crec que se planta l'equip titular li haurà complicat la vida a Madrid. Alguns han fet rotacions, altres no. Nosaltres portem dos partits seguits, bueno, vam fer dos canvis, Chuguece, Ontiveros, i el resto
els mateixos.
Sí, no, però molts estan canviant. El València, per exemple, va jugar Canxin Lee, va jugar el Costa, per lesió, però també era un canvi. Va jugar també l'altre central portuguès que va endur nou. Thiago, per exemple, el Madrid també van veure que pràcticament va jugar en el segon equip. Esta jornada estan havent prou rotacions.
Però el València són equips europeus i el Madrid també és equip europeu. Matos, quan érem equips europeus, també fent un cabàs de rotacions, eh? I em fa gràcia, perquè quan feia les rotacions la gent clamava al cel. Les rotacions, vaya banda, rotacions. I ara estem preocupats que per què no se fan les rotacions. Pues el que estiga cansat, que s'aparte i entrarà un altre. Quin problema tenim? El problema és que n'hi ha que guanyar a casa. I el Villarreal Club de Futbol, si no compte jo malament, l'any passat no va ser capaç d'encadenar dos victòries seguides a casa. La jornada 1, Palma contra la Real, 1-2. Jornada 3, Palma contra el Girona, 0-1. Jornada 5, empata contra el València. Jornada 7, perd contra el Valladolid. Jornada 9, empatem contra l'Atlético. Jornada 11, empatem contra el Levante. Nosaltres no vam guanyar en casa fins a la jornada 13, 2-1 contra el Betis. Jornada 15, 2-3, mos guanya el Celta. Jornada 17, 2-2 contra el Madrid. Jornada 19, palmem contra el Getafe. Jornada 20, 1-1 contra l'Atlético Club. Jornada 22, 2-2 com en l'Espanyol. Jornada 24, 3-0 al Sevilla. Jornada 26, 1-2 contra l'Alavés. Jornada 28, que és la que dia Eric, sí, ahir n'hi ha dos que guanyem. 3-1 al Rayo. I jornada 30,
ganes, no?
33.
No, però ahir enmig està el partit del Barça.
4-4, jornada 30.
Per lo tant, no són dos seguides.
No són dos seguides. Jornada 30 al Barça, 4-4, que és la que tu vas veure. I s'haurem guanyat tres seguides, si no fa el gol Suárez. Jornada 33, Leganés 2-1. Jornada 35, empatem contra l'Osca. Jornada 37, 1-0 contra l'Eibar. En l'any passat no van guanyar dos partits seguits a casa en tot l'any, que se diu a pressa. Però, claro, mirem este any, mires els números, Eric, i a casa està molt difícil guanyar. O sea, la Lliga, Airu Bambore, deixa evident que guanyar de local és a muntó complicat.
Sí, sí, així és. Pràcticament per jornada només són quatre equips els que aconsegueixen guanyar a casa de sis partits, de deu partits que tenim. I això, dir que de 57 partits que portem de Lliga, només 22 victòries locals, el 39%, i dir que els equips que més partits han guanyat a casa pues, són l'Atlètic de Bilbao i el Barcelona.
22 victòries locals, 20 empats i 15 de victòries visitants. Un 39% de victòries locals, un 35% d'empats i un 26% de derrotes. Vamos, que el que està passant és que de cada 10 partits, com has dit tu, que se juguen de local, de mitja...
Se guanyen 4.
Se guanyen 4, s'empaten 3, sí, s'empaten 3 i guanyen 3 visitants. Els visitants, ara mateix, sumen més que els locals en els partits de cada jornada. Eh? O sigui, a cada jornada n'hi ha 6 visitants que rasquen algo. O empaten o guanyen. I només n'hi ha 4 locals que són capaços de guanyar el seu partit a casa. Que se diu a pressa, eh?
Sí, és símptoma clar de que està tot molt igualat i de que és molt complicat guanyar a casa i fora, perquè al final estem veient que equips grans, com per exemple poden ser el Madrid, a casa li està costant molt traure bons resultats.
I el Barça és al revés. A casa guanya tot i fora no guanya a ningú. Del nostre partit destaca que crec jo, i a més és important, que se van enfrontar dos tipus curiosos, Joaquín i Cazorla. Dos dels jugadors que més minuts porten, més partits jugats de Lliga, i dos, jo diria, veteranos, que ara mateix són el referent en cada un dels seus equips. Per cert, que Cazorla va fer el partit número 300 l'altre dia, oficial en el Villarreal Club de Futbol.
Sí, 222 en primera, 46 en Europa League, 10 de Champions, 15 de Copa i 7 d'Intertoto. Cazorla, 300 partits en el Villarreal.
És el quart jugador que més partits porta disputats en el Villarreal Club de Futbol, que ja és una bona xifra, el quint, me pareix. Sí, el quint. Si estava parlant de memòria, ara vos ho dic, però crec que és el quint.
Sí, perquè crec que està en Bruno, Senna, Cani i Mario, no?
Sí, Bruno, Senna, Mario, Cani i ara Cazorla en 300. Ah, per cert, que el que també va fer centenari és Moi Gómez, no?
Sí, Moi també va fer 100 en el Villarreal, 58 en primera, 24 en segona, 12 de Copa i 6 d'Europa League.
300 i 100 centenaris. I Joaquín i Cazorla, quants partits han jugat al futbol Joaquín i Cazorla?
Pues Joaquín porta 402 en el Betis, comptant 38 de segona divisió, 524 en la Lliga Espanyola i 573 comptant els de la Fiorentina, o sea, Joaquín, en, no sé, de primera divisió.
524 de ser, si no, el jugador el que més minuts, més partits de Lliga ha jugat en la Lliga Espanyola, eh?
Crec que per davant encara té jugadors, eh? Crec que encara està Raúl, per exemple, del Madrid.
Zubi, Zarreta, que és porter, però també crec
està
que,
en el top 5,
que és
segur.
El que més partits ha disputat en primera.
524. Tela, eh? Tela. I Cazorla?
Cazorla, per exemple, ne porta 463 de Lliga de primer nivell. En total 556 comptant tots els de Copa i competicions europees i comptant també els del Huelva, l'Arsenal i el Màlaga.
Curiositats.
Clar, la diferència és que Joaquín només ha guanyat dos copes i Cazorla ha guanyat dos Eurocopes i tres copes en Anglaterra, en l'Arsenal.
Joaquín Cazorla no està mal, eh? Joaquín sí, està sí. Fort, eh? La tia va donar tres assistències de gol, no? Segons ha llegit.
Sí, sí, tres assistències de gol i té 38 anys, o sigui que pareix que encara està amb 25 anys, perquè si veus el partit va fer un gran partit i jo crec que és ara mateix la peça clau d'aquests Betis de Rubí.
Al Villarreal si li dona bé el Betis?
Pues n'hi ha que dir que no molt. Al final hem jugat 38 partits contra el Betis, 12 victòries, 9 empats i 17 derrotes. Encara que a la Ceràmica hem jugat de 9 partits, 8 victòries, 4 empats i 6 derrotes.
Pausa, anem a Sevilla, que vull saber com està el Betis. El Betis de Rubí, que no està pareixer com desitjaven, pensaven o creien la majoria. Perquè aquest estiu pareixia que el Betis anava a ser, vamos, los nuevos Globetrotters, eh?
Sí, en els fitxatges pareixia que s'havia reforçat molt bé i que anava a ser un equip candidat a jugar la Champions, però n'hi ha que dir que de moment en 8 punts que porta no ha sigut l'inici esperat.
Igual que vosaltres porta, eh? El que passa és que ells venien de l'eufòria de l'inici de l'any passat i matos del drama.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta d'un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Vila-real. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real.
Vivanta Vila-real, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Vila-real, 964-50-67-45.
Calabuela. Calabuela. Taberna de Poble. Déjate cautivar por los sabores de su carta. Marida esa comida o cena especial con un excelente vino en su local con encanto. Te aseguro que repetirás. Una cuidada selección de platos y un trato familiar y amable que hacen que tus comidas o cenas sean toda una experiencia. Calabuela. Calabuela. Materias primas de cercanía y de primerísima calidad. Todo ello bajo la batuta de Víctor Ochando. Calabuela. Taberna de Poble. Teléfono de reservas 620-488-482. Calabuela. Plaza de la Font 9, Vilafamés.
Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta d'un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Vila-real. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real.
AdLingua, centre d'idiomes estrangers, preparació d'exàmens oficials d'idiomes, Cambridge, GUET, DELF, DALF, traduccions, cursos bonificats Fundació Tripartita. Més de 26 anys aprenent i viatjant amb tu. Informa't als nostres centres en Vila-real i el Puig. Telefona al 601 38 22 51.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Vinga, anem a ello. Per cert, com sempre, pegueu una miradeta a lo que se diu per ahir. Se diuen diverses coses. Bueno, avui és un dia guapo, 26 de setembre. És un dia guapo perquè han vist que fa una, una efemèrides que val la pena, no? O què?
Sí, 4 anys de la primera volta que vam ser líders en la nostra història.
Què me dius? Vam ser líders alguna volta? Lo mal que ho fem tot? No
sí,
me'l crec.
Quan vam ser líders? Li vam guanyar 1-0 a l'Atlético de Madrid aquell dia el Villarreal.
Fa 4 anys era Marcelino entrenador, no m'ho crec. Marcelino va ser líder en el Villarreal, lo mal que ho feia tot, lo que mal que maltratava els jugadors, lo mal que maltratava tot el món, lo que m'aixecava el pobre Eric Bailly, que no vivia Bailly, pobret. Bailly que plora de les coses que li di Marcelino i lo mal que el va tratar. Uf, el braç, el braç de Bailly, jo crec que és biònic, el van amputar de lo mal que el van fer passar així d'aquell braç biònic.
Teníem una alineació repleta de jugadores, o sea, Areola de porter, Mario,
Bailly. Areola va debutar ahir en el Madrid, no?
Bailly, sí.
I va estar molt bé, diuen.
Mario, Areola, vale, a veure, Areola, Mario, Bailly. Si Mario és un petardo, Mario no val per res, si Mario vendelo, Mario, por favor, un altre.
Víctor Ruiz, Jaume Costa.
Víctor Ruiz era un petardo, Jaume Costa, mira, un altre.
Jonathan Dos Santos,
una
Trigueros.
Una altre.
Bruno.
Trigueros no vale pa nada.
Bruno,
decir lo que tiene, que no lo decís nunca.
Castillejo, Batistao, Soldado.
Batistao, Soldado, no
y
está mal.
Después van a chuar Pina, Denis Suárez y Nahuel.
Ya. Vamos a ganar 1-0, ¿no?
1-0 al Atlético de Madrid.
Hoy fa 4 años que vamos a ser líderes en la Liga Española.
Un gol de Batistao, ¿no? Va a ser.
Sí.
Molt bé, i n'hi ha una altra que a mi me pareix com a mínim curiosa, perquè a Ghana, els mitjans de comunicació de ganesos de la internet, esto a saber, internet i en Àfrica, i en Ghana, o sea, vamos, ahí igual és que una pitón s'ha tragat a 6 xiquets, que... però la notícia del dia en Ghana és quina?
Pues el protagonista és Mubarak Wakaso, el jugador que ja va jugar al Villarreal, que parlen en ghanasocer.net, que quedaria lliure en el mercat d'hivern i que el Villarreal estaria interessat en que aquest jugador tornara a l'entitat grogueta.
Primer pas és confirmar si Wakaso Mubarak acaba contracte en el Alavés. Segon pas, si acaba contracte en el Alavés, se suposa que, si diuen que vas a per el Lleginer, suposa que seria per l'any que ve, no per ara.
Sí, perquè acabaria contracte en juny, però recordem que...
Home, ara pagant.
Si que en el mercat d'hivern ja el jugador pot negociar un possible traspàs.
Tu pots oferir a la baixa diners perquè dius, este acaba lliure, me'l vaig a emportar, me'l vull ja, te paga i se'n va, que és el que ens volia fer el Barça en Denis Suárez a vosaltres. Acaba contracte.
Acaba en 2020 el contracte de Guacaseo.
Molt bé.
Encara té 29 anys.
O a paraular-lo. Home, és un Moi Gómez. Quan dic que és un Moi Gómez és la mateixa operació. O sigui, recuperar algú que has tingut a cost zero... i en un potencial brutal. A mi, o acaso, sempre m'ha aparegut una bèstia brutal. O sigui, un tio en un físic, una capacitat, un poc en el cable pelat, perquè les faltes que feia, les patades que pega i les arreons que pega, hi ha moments que dius, uf, saps? Sempre està al límit de l'expulsió. Això ho diuen en gana, no? Que el Villarreal Club de Futbol se planteja o acaso com a alternativa per a reforçar-nos l'any que ve o en gener.
En gana, Sockernet, sí.
Vosaltres compraríeu a o acaso? Gratis? Per l'any que ve?
Jo gratis, sí.
Home, jo crec que és una bona oportunitat. Encara té 29 anys i jo crec que també necessites un jugador físic al centre del camp com pot estar fent, per exemple, ara en Guisa.
I se faria el que fa en Guisa perfectament, eh?
Per això.
Pregunta-li a la gent nostra. Què faria?
Preguntem en Twitter.
Va a veure. Si la gent està, ja que s'avorrissen, estan ahí pegant una cabota al plat, és Guisa. Bueno, és, com a mínim és curiós. Però bueno, a mi, o acaso, me pareix un tio en un potencial brutal, eh? Sempre ho ha pensat. El típic jugador que dius... que fa... El típic jugador que dia que li faltava centrar-se, no? Dir, entendre el futbol, no anar tan acelerat. Quan estava així, pobre, anava com... No sé, a lo loco. Però bueno, me pareix... De tot el que ha vist per ahí... Me pareix algo reseñable, que no, com sempre vos dic, això ara mateix no estem ni en el mercat futbolístic, però, no sé, com a mínim pegar-li una mira a Rubio, no? Dir, a veure això de què va, o acaso acaba contrato lo quiere el Villarreal, anem a veure. Però, claro, per exemple, estic així, Anguissa, un altre, i al final era Anguissa, des del primer moment, tot l'altre era Bacalà. Però bacalà, no en volíem a cap dels altres. Volíem a este. L'altre que te l'hagin oferit, te l'hagin col·locat, t'hagin dit, o algú va dir un dia no sé què contar, contem això. Però bueno, esta és trending topic total, eh?
Sí, al final, això, per exemple, vaig dir que volíem a un xor de, que estava interessat també el Montpellier i l'Estrasburgo, Bacari,
sí, però això està dins del mercat. Al final... Això està dins del mercat. Home, esta operació, també te dic una cosa, acaba en contracte. Se sap si l'Alavés li ha fet oferiment de renovació o a Caso Mubarak o no? Això és una altra de les coses que tindríem que saber. Per intentar contrastar i confirmar-ho. Però bueno, al llarg dels dies, fins a gener, pues no tenim temps per contrastar-ho i confirmar-ho. Vull saber com està el Betis. Vosaltres diu que el Betis com està? Bé, normal, ha començat com tocava, com no, esperàveu més?
No va començar molt bé, però dir que les últimes jornades sí que està millor i aporta 4 partits seguits sense perdre.
4 seguits sense perdre. Home, arrencar-te que arrencar, mal equip no té, no?
No té mal equip, però jo crec que no estan en una bona situació.
Bueno, bona Sevilla. José Antonio Espina, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le pasa al Betis, que está más o menos como el Villarreal?
Bueno, ahora, después de la victoria contra el Levante, hay otro pequeño estado de euforia, pero en el fondo, los partidos que el equipo no funciona bien, sobre todo en la parte defensiva. Hay muchos problemas entre líneas en el centro del campo... hay poca contención y
Y eso que tiene buenos jugadores o muy buenos por lo que parece.
Sí, eso parece. Yo creo que es más una leyenda auspiciada por la forma de ser que tiene el beticismo y parte de la prensa del beticismo, ¿no? Que el que es regular lo convierten en bueno, el que es bueno lo convierten en crack. Y el que es malo lo hacen regular, ¿no? Yo creo que el equipo es bastante peor de lo que se dice y creo que tiene bastantes goteras, bastantes deficiencias, sobre todo en el centro del campo, donde no hay un pivote de contención, ninguno, nadie, porque Carballo no lo es, y también en la defensa, donde los centrales son mucho más livianos de lo que parece y donde los laterales, aunque están funcionando en ataque, no defienden absolutamente nada. Sí.
Lo del medio, tenéis a William Carballo, que a mí me suena mucho al que hay aquí, Anguissa, que son jugadores que no cumplen un rigor táctico. Es decir, no es un tío que se quede y dices, vale, este sabes que te lo va a barrer todo, que no es un Maradona, pero que no va a pasar nadie. Al revés, pierde mucho la posición, ¿no?
Sí, bueno, Carvalho es que ni la coge. Él, bueno, en Portugal jugaba ahí porque, claro, la Liga Portuguesa, con todos los respetos, pues te enfrentas a muchísimos equipos que no tienen, ni siquiera te atacan prácticamente cuando eres el Sporting de Lisboa, ¿no? Aquí es diferente, aquí todos los rivales son competitivos, te pillan las vueltas, y Carvalho no es un pivote posicional, es un futbolista que tampoco es interior, muy indefinido, que tiene calidad, que puede darse la vuelta, que puede ponerla bien, pero que no guarda la posición aunque se empeñe Rubí, y sobre todo que no corre mucho para atrás, ¿no? Entonces, no sé cómo será Anguisa, si corre para atrás o no.
Sí, es así.
En lo que he visto sí lo hace eso. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Anguisa corre más para atrás, igual tiene menos calidad que Carvalho, pero al menos corre para atrás, ¿no? Y eso que eso es lo que te gana para el equipo.
El Betis está pagando el cambio de técnico, era necesario, porque es un cambio radical para un equipo que estaba hecho a una manera de jugar, a una filosofía.
Evidentemente lo está pagando, ¿no? Porque esa filosofía gustara más o menos, a mí me gustaba. Era una filosofía muy imbricada y muy clara, ¿no? El Betis era muy reconocible en el campo, ¿no? Tanto fuera como en casa. Yo creo que jugaba prácticamente igual en los dos sitios. Ahora los futbolistas estaban muy amanerados a esa forma de jugar y tienen que cambiarla por completo. Yo no le echo la culpa a Rubi, desde luego. Yo le echo la culpa precisamente a tener que cambiar esa forma de jugar y también a que en realidad el equipo, como se demostró el año pasado, en realidad no es tan bueno como pareciera, ¿no? O eso es lo que opinamos algunos, otros no, y eso es lo que puede estar pagando el Betis también ahora, ¿no?
Pedraza, como dices, atacar mucho, defender poco.
Eso es, y además me lo definiste tú perfectamente, sí, creo sí. Que en verano, ¿no? Sí. Lo dijiste perfectamente y así es, ¿no? De hecho, el otro día contra el Levante, Alex Moreno atacó lo mismo o más. Es verdad que el Levante atrás era realmente muy, 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 muy pobre, muy, muy débil, pero Alex Moreno atacó lo mismo y defendió prácticamente igual. Así es que Pedraza y no es un futbolista al que se le vea la virtud defensiva en ningún caso. Rubi se empeñó en él porque Rubi piensa que puede inculcarle esas virtudes defensivas, pero a mí muchas veces me da la sensación de que hay futbolistas que no las tienen dentro y que por mucho que lo intentes, aunque Pedraza es joven, tiene 23 años, por mucho que lo intentes no lo vas a conseguir. No sé si lo conseguirá con Pedraza, pero de momento lo que tú dices, no defiende prácticamente nada.
Esa es la teoría de Calleja. Calleja tiene la misma teoría que acabas de decir tú. Que para arriba es un tiro, pero que meterle en la cabeza que tiene que estar para atrás. Y lo que es difícil, si no lo tienes dentro, sí, se puede cultivar, pero bueno, veremos cuándo. Oye, ¿qué Betis vamos a ver aquí? ¿Qué equipo puede poner?
Yo creo que va a poner un equipo parecido al de Levante por una simple razón. Hay cuatro bajas y el equipo está muy corto de efectivos. Es decir, Sidney no jugará, tampoco jugará Captoon, tampoco Juanmi ni Fekir, la estrella que ficharon en verano y que, como se demostró el martes, al menos tácticamente el equipo funciona mejor sin Fekir que con él. Con lo cual, cuidado con eso, ¿no? Pero no puede cambiar mucho el equipo. Yo pienso que igual cambia los laterales, igual vuelve Pedraza para dar descanso a Alex Moreno, igual vuelve Emerson, seguro que vuelve Emerson, porque estaba tocado, pero yo creo que volverá para dar descanso a Barragán. No creo que haya cambiado en el centro de la defensa, porque no confía prácticamente nada en Fedal, aunque bueno, ahí igual nos puede sorprender, pero es que Fedal no ha jugado un solo minuto en toda la temporada. Y de medio campo para arriba, yo creo que prácticamente va a ser el mismo equipo que se enfrentó al Levante. Si quieres te lo digo sí. Más o menos. Pues sería un once conformado por Joel, Emerson, Mandy, Bartra, supongo que Pedraza, que además tendrá ganas de revancha, entre comillas, en la izquierda. Luego un centro del campo con Joaquín, aunque veremos cómo está el capitán, pero ya digo que no hay muchos recambios. Si no es Joaquín, pues será igual pone a Canales por la derecha y a Tello por la izquierda. En el centro del campo pienso que van a repetir Carvalho y Guardado. Sí, Guardado, que ojo también, no está en condiciones físicas, porque esa es otra, aparte de ser una plantilla corta, tiene jugadores veteranos que pagan los esfuerzos. Y delante estoy seguro que van a repetir Loren y Borja Iglesias, porque están bien físicamente. Loren recibió un golpe, pero dijeron que se iba a entrenar bien hoy. Así que yo creo que arriba repetirán Loren y Borja Iglesias.
Espina, gracias, tío.
Pues nada, hombre, un abrazo muy fuerte.
Així d'anar el Betis, o així funcionen, eh? Amb canvi de sistema i tot, perquè no juga el bo, Fekir.
Efectivament, les cinc primeres jornades van jugar un 4-2-3-1, però amb la lesió de Fekir, en davant del Llevant, ja van apostar per un 4-4-2 en Loren i Borja Iglesias dalt, i va aixir bé, per lo tant jo crec que repetiran.
Veurem, partit difícil, davant d'un bon equip el Betis amb bons futbolistes, però que no està en el seu millor moment, tot com siga, i tot hi ha que dir les coses conforme són. Són les 2:43 ara mateix.
La moda és estilo, arte, colores, tendencias. La moda és Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alia Gestión SL.
Arranca un nou curs i a l'acadèmia ja ho tenen tot preparat per a que la motxilla no et pese més del compte. Primària, ESO, batxillerat, universitat, totes les assignatures i en grups reduïts. No ho dubtes i apunta't a l'acadèmia. Els trobaràs a l'avinguda de Pius 12, 30 entre Sol de Villarreal.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándalos a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964-53-11-14.
Venga, seguim, 2:46. La penya no li fa gràcia a lo de Guacaso, Eric, eh? No, no està per tirar, no està pa tirar cuets en Guacaso Mubarak.
No, no està molt positiva.
Bueno, en Moi Gómez també era la muerte, o sea que tranquils, así después, donde dije, digo Diego y arreando, eh? Ningú la pifia mai. En Twitter no la pifia mai ni el Tato.
No, tot el món pareix que luego rectifica. De moment hem ficat la enquesta per a saber com valora la gent una possible tornada de Guacaso Mubarak i de moment 65% ni de conya, 19% estaria bé i el 16% pensa que seria un bon reforç.
Alegre, la hoja del lunes de Gana diu que volem recuperar a Guacaso. Te la creus a la hoja del lunes de Gana o no?
No ho sé, jo en el món del futbol ja m'ho crec tot, eh? Vull dir, jo no... Mentre no me costaria, però podria entendre que pogués ser una opció per a reforçar el mig del camp si fa falta en el mercat d'hivern, jugador que coneix la casa, jugador que coneix en així, i segur que seria una opció per a tampoc gastar-se massa diners.
No, és que si acaba contracte, l'any que ve el tindries gratis, eh?
Per això t'ho dic, hauria que veure qui ha la necessitat que pugui arribar a tindre el Villarreal en el mercat d'hivern. Jo no descarte res, no ho crec, però tampoc ho descarte.
I la Lliga com la veus? A dia, Eric, quantes victòries dels de casa, Eric, han fet?
22 victòries en 57 partits.
O sigui, que només guanyen un 40% els locals i el 60% els visitants rasquen algo.
Sí, és que això te demostra la igualtat que n'hi ha. En el futbol, abans n'hi havia altres factors, l'ambiental, l'arbitral que decidia molt, jugades que no eren fàcils de veure, pues sempre se decantaven a l'equip de casa. Ara això no passa. Bueno, pues això fa que n'hi hagi molta més igualtat i sobretot perquè n'hi ha determinats equips que juguen a futbol per a que no passi res. I que és lícit, no és que no sigui lícit, però que està donant el seu resultat i n'hi ha una zona mitja de la Lliga Espanyola que s'ha fet italiana, per dir-ho d'alguna manera,
sí, sí.
I que s'assegura resultats i a partir d'ahí pues, fa que tot sigui molt difícil i molt trabat. Que tenen el seu mèrit, que no és el que a mi m'agrada, però és el que hi ha. És molt complicat guanyar en casa, donada la igualtat que porten tots aquests factors. Alguns dels factors que comentàvem i altres.
Tu i ese sector de rivals, i això és que donen dolor de guisals, Valladolid, Getafe, Leganés, Eibar...
Ahí vaig jo, aquests equips, sí, sí. Equips Granada, són equips que mantenen estructures que han aconseguit un èxit pujant de categoria, que té que passar un cicle de temps per a que bueno, se vagi desmuntant aquest espírit. Són equips que, a més, alguns d'ells falsament, se m'ha d'entendre que tenen pitjor planter del que tenen, però que realment després se demostra que tenen, tots ells tenen algun jugador important, i bueno, aquests equips són molt complicats, i després està aquests equips que són més fluixets, o en el que estem nosaltres, no? Que tens expectatives de tot i te quedes en no res, o les complices, que pot ser Atleti de Bilbao, Real Societat, Villarreal, Real Betis, estem en aquest grup.
Sí, està el grup dels classe mitja alta, que volem ser riquets perquè no arribem, que tenim els futbolistes, que volem jugar al futbol diferent, però està costant-lo. Bueno, la Real pareix que s'ha agarrat un poquet millor que el resto, no? I l'Atleti Club.
Sí, bueno, la diferència de la Real és que va tindre aquest gol de fortuna, que jo vaig veure el partit, davant de l'Atleti Madrid, que al guanyar-li a un d'estos grans és on ella marca diferència respecte a aquesta zona mitja que estem parlant. Jo crec que això és l'èxit que fins ara ha tingut la Real Societat. Després anem a veure com se donen els enfrontaments directes. Per això, Simon, anem al partit de demà. És tan important aquest partit davant del Real Betis.
Hem dit nosaltres que l'any passat no van guanyar dos seguits a casa en tot l'any, eh?
En tot l'any. Esperem que això canvi. Jo l'equip no el veig igual, no? Anem a veure què és el que passa en resultats. És molt difícil guanyar, però les sensacions són unes altres. Jo tinc confiança. L'altre dia vam fer un bon partit en Barcelona. Des de fer un partit complicat, també el resultat final davant del Real Valladolid, també a veure com se dona davant del Betis, que fàcil no va ser, que ningú se pensi que anem de mala ceràmica i que el Villarreal en la gorra va guanyar 3-0 del Betis, no? Que el Betis n'hi haurà que guanyar-lo, per guanyar-lo n'hi haurà que remar més que ells, córrer més que ells i estar més encertats que ells, perquè si no té potencial el Betis per això més. A mi el Betis me recorda, Javi, molt a nosaltres l'any passat, un equip que durant la pretemporada i en els fitxatges que ha fet ha donat moltes expectatives i que a hores d'ara no s'estan produint aquestes expectatives i si no pega la campana, per exemple, en un camp com el nostre, pues se va abocat a una situació semblant a la nostra. Així que demà seria molt important per a intentar començar a eliminar rivals directes que tu pots tindre per els teus objectius.
I què creus que va fer Calleja? Mantindre el que té, el bloc, no fa rotacions, algun canvi però poc?
Jo crec que va fer algun canvi, perquè en les manifestacions de Cazorla ja me va donar a entendre que pensar en el futur que poguera haver algun canvi per aquest partit. En algunes demarcacions no te fan falta, no tens competició europea, pots fer canvis, però tampoc te fa falta fer més canvis. Que pots fer alguna variació millor en el mig del camp, en atac, però tampoc necessites fer certs canvis.
Veurem. Jo crec que entra canvi segur, que és el que més fresc d'estat des de dalt. Ho manté a Chuguete, que va fer un bon partit, i veurem què passa amb Baca i Gerard Moreno. Darrere pot fer poca cosa perquè no té molt més. I no crec que entre Funes Mori veient com va el xiquillo, no? N'hi ha que alçar el peu, l'accelerador d'en Pau i deixar-lo tranquil, o el que fa és com pa que cada volta que el ven jugar mos quedem ells la boca oberta?
Sí, bueno, està que li sent a un nivell altíssim, però bueno, no n'hi ha que generar-li la pressió. Jo crec que això és una de les avantatges que té ell per a créixer jugant en el Villarreal Club de Futbol. Té un bon mestre al costat, en el cap ben amoblat com és Albiol, i crec que se junten ahí una sèrie de factors per a que Pau pugui continuar creixent.
Alegre, passa-ho bé, gràcies.
Igualment, un abraç, Javier.
Don Antonio Alegre, nostre analista d'este partit i d'esta situació del Vila-Real Club de Futbol. Són les 2:52 de la vesprada. Està esperant el xaval que ha vingut de Madrid en bicicleta. A veure com està. Si està agitat, si està dret, si està mal. A veure com li va la vida. Algo més del Villarreal Betis que puguem dir?
Sí, una data positiva, dir que encara que els números en el Betis no són els millors, dir que els 7 últims partits a casa que hem jugat contra el Real Betis s'han saldat en 5 victòries i 2 empats.
No està mal. Esperem continuar en aquesta línia i anar bé. Avui per cert hi ha futbol, no? Hi ha jornada futbolística, queden 3 partits per jugar. Avui juga aquell que juga o acaso Mubarak, esa estrella en ciernes.
Sí, avui tenim jornada, encara queden 3 partits per a que finalitzi aquesta jornada número 6. A les 7 jugarà l'Eibar contra el Sevilla, a les 8 Celta Espanyol i a les 9 partit en obert Real Societat a la vez.
2:53.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964-50-67-45.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Villarreal.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camitra Besa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
Impala, Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
Més coses, els xavals de la bicicleta. Sabeu que va haver un grup de penyistes del Villarreal Club de Futbol, la penya Os Groc de Madrid, que van decidir vindre, si mos salvàvem, de Madrid hasta sí, per a celebrar la salvació del Villarreal Club de Futbol. Claro, se va salvar el Villarreal i tocava vindre. Així que saludem a Borja, que forma part d'aquesta penya Os Groc i que va ser dels que va vindre en bici. Borja, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Recuperado ya o cómo lo llevas?
Pues bien, aquí andamos. Ya hemos vuelto un poco a la rutina. Ya nos hemos recuperado las piernas.
Ya te has recuperado las piernas. ¿Qué fue? ¿Duro sí. O qué? Venir desde...
Fue durete. Ahora ya uno lo piensa todo lo pasado y parece que no, pero sí, lo hemos pasado un poquillo mal.
¿Lo pasaste mal cuándo? ¿Al final? ¿Hubo un momento que dijiste no llego, que venga la grúa?
Sí, no, hubo el primer día hubo un momentito ahí, 10 kilómetros que se pasan mal, luego te recuperas, el segundo día sobre todo por el aire, que nos costó el doble hacerlo, y el último día por la lluvia. Se pasó muy mal por el tiempo, el que no llegábamos a tiempo, el retrasar un poco la salida, ha habido varias cosas.
Habéis hecho al final 400 tanto kilómetros, 60 sí. Creo, ¿no?
460, sí.
¿Dividido en jueves, viernes, sábado y domingo?
No, jueves y viernes y sábado.
Ah, jueves, perdón, sí, jueves, viernes y sábado.
182, sí, 182 el primero, 181, 180 el segundo y 92 el tercero.
O sea, dos etapas de 180 kilómetros. ¿Estabais acostumbrados o era la primera vez?
No, lo habíamos hecho hace 3 o 4 años así un grupo de amiguitos, pero, ostras, uno se va haciendo más mayor y va costando más.
Sí, la verdad que sí. Hombre, además, como me dijiste, las primeras etapas con desnivel complicado, pues todavía peor, ¿no?
Sí, 2.000 metros de desnivel, 180 kilómetros, digo, 8 horas en la bici.
Y el último día, al menos, el premio de llegar a la meta que se estaban esperando allí todos.
Sí, no, ya te digo, el último día fue una locura. La verdad que es como si fuera el día de mi boda. No me acuerdo de lo que pasó, de lo que no pasó, lo bien que lo pasamos. O sea, es una cosa, la verdad, que agradecer siempre a todo el mundo que se portó como, vamos, como no me lo podía imaginar.
La verdad que sí. Y encima ganó el equipo, no me digas nada, menos mal.
Sí, vamos, es que eso ya fue, digo, vamos, ahora no podéis fallar vosotros, ya se lo dije a ellos, digo, ahora ya... Y a ver si me vengo desde Madrid en bici y vais a venir aquí, la vais a liar.
Aquí tenías amigos, familiares, gente de la peña, supongo, ¿no?
Sí, había gente de la peña, gente de Villanueva de Ávila, estaba mi madre, estaba mi suegro, estaba mis amigos, había por todos lados.
O sea, que llegaste como si fuera el Tour de Francia.
Sí, la verdad que estaba todo el mundo, la agrupación de peñas, y el presidente, y la directiva, y la verdad que fue emotivo.
¿Qué te dijo Roch? Que espera que no vuelvas a tener que coger la bici en la puñetera vida más, ¿no? Para esto, para salvarnos.
Me dijo que me dio mucha enhorabuena y nada, y me dijo, bueno, a ver si ahora ya el año que viene ganamos y lo volvemos a repetir. Digo, bueno, ya tenemos que ganar un título para que yo vuelva a repetir esto.
Que ser la...
Digo, que no quiero sufrir más.
Sí, ganar algo. Al final era un tema solidario y era por la enfermedad de Red. ¿Habéis conseguido lo que queríais?
Sí, hemos superado los 10.000 euros por poquito, pero lo hemos conseguido. Yo que tenía esa cifra en mente y la verdad que al final con el empujón del último día de la agrupación de peñas, la comida, el último merchandising que se vendió allí y las entradas que no hemos vendido gracias al Villarreal, la verdad que hemos conseguido ya, ya ha sido 10.150 o por ahí, pero justo, la verdad que... súper contentos.
Pues la verdad que sí, ¿no? Porque como está el mundo hoy en día, marcar un reto como ese de manera individual, sin la ayuda de... Bueno, con la ayuda del Villarreal desde lejos y el trabajo vuestro, supongo que es para estar orgulloso.
Sí, no, orgulloso. Además, ha sido mucho trabajo, mucho estrés.
Sí.
Ha sido como organizar una boda. Yo no estoy acostumbrado a hacer estas cosas y la verdad que ha sido... Pero bueno, luego ha sido reconocido y la verdad que uno se siente orgulloso.
¿Y la carretera qué tal? ¿Tranquila?
La carretera, sí, menos el día que, ya te digo, el día del aire llegando a Sarrión y ese segundo día que fue horrible, es como si tuvieras a alguien agarrándote todo el rato y unas ráfagas de 40 kilómetros por hora y el primer día que caía la gota fría ahí arriba en la Sierra de Teruel, veíamos que no podíamos salir, pero vamos, por lo demás es que, ya te digo, como si nos hubiera olvidado el sufrimiento. Cuando llegamos allí ya y estaba todo el mundo, ya es que se te olvida todo.
¿Hoy todavía te duele todo o ya estás mejor?
Pues mira, hoy he salido a correr, con eso ya te lo digo todo, ¿sabes? Estoy bien. Es pues el primer día que he salido a hacer algo ya porque ya no podía más estar. Hay que aprovechar lo que hemos cogido de forma.
¿Y al Villarreal cómo lo has visto? ¿O cómo lo ves?
Pues le veo mejor que el año pasado. Sí, sigue teniendo un pelín de miedo ahí que nos queda un poquito ahí, de que yo creo que podríamos ir a más siempre, porque este partido último ayer, los dos días estaban entre cansados y atemorizados, y siempre nos queda ese miedo un poquito, pero lo veo bastante mejor, veo que la dinámica puede ser bastante mejor, porque hemos mejorado mucho atrás, pero es verdad que con lo que tenemos arriba hay que pedirle más al equipo.
O sea, ¿tú crees que podemos ir para arriba y para volver a los sitios donde estábamos?
Yo creo que este equipo está para estar entre los 5 o 6 primeros. Con la plantilla que tenemos, no creo que tengamos entre las 6-7 mejores plantillas de España, está seguro ahí con la Real, Sevilla, Valencia creo que tenemos mucho mejor arriba que ellos.
Está muy igualado todo también, ¿eh? Si te fijas las jornadas, todo el mundo empata, en casa es difícil ganar, está complicado.
No, estamos viendo que ni Madrid, ni Barça, ni Atleti, estamos volviendo a lo que es. Muchos periodistas dicen que son crisis, que no, esto es la normalidad, esto es con lo que yo he crecido.
Claro, es lo que había.
De 70 puntos, 72, 75, no creo que lleguen a 80 puntos ya que ganen la Liga, van a perder muchos puntos fuera.
A mí me sorprendía que Osasuna perdió ayer en el Bernabéu.